Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. El nou conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat aquesta tarda partidari d'obrir aviat l'oci nocturn perquè, segons ha comentat, el jovent necessita esbarjo. Argimon ha explicat que la vacunació de la franja entre els 40 i els 49 anys començarà com més aviat millor. I és que, segons ha dit el nou titular de Salut, s'ampliarà també l'horari de bars i restaurants sense més concreció. El conseller de Salut ha visitat aquesta tarda el nou punt de vacunació massiva al Palau d'Esports de Granollers, un dels nous que hi ha. Ha estat la primera vegada que ha parlat amb els mitjans des que ha accedit al càrrec de conseller en substitució d'Alba Vergés. Altres notícies de l'actualitat. Us expliquem també que el Tribunal de Comptes espanyol té oberta una segona causa contra membres del govern i exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de la suposada promoció del procés a l'estranger. N'ha informat des d'aquest matí Televisió de Catalunya, que ha dit que es fiscalitzen els més de 416 milions d'euros que la Generalitat va destinar a polítiques a l'estranger entre el 2011 i el 2017, en mandats d'Artur Mas i Carles Puigdemont. Pere Aragonès, encara en plena política, ha destacat aquest migdia sobre els indults que la proposta del govern és la llei d'amnistia, però ha aclarit que si mentrestant hi ha mesures que permeten alleugerir el dolor de l'empresonament injust dels presos, l'executiu, ha afegit, no s'hi oposarà. En una compareixença després de la reunió setmanal, el president de la Generalitat ha assegurat que es parlarà amb tothom i ha afegit que venen temps de molta interlocució. Ha apostat igualment per fer una trobada entre ell i Pedro Sánchez abans de la taula de diàleg. Seguim repassant l'actualitat. El líder del Front Polisario, Brahim Ghali, ha declarat avui per videoconferència des de Logroño en la causa reoberta pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que l'ha citat acusat de diversos delictes, entre ells el de genocidi. Després de declarar, Ghali ha quedat en llibertat amb l'única obligació d'estar localitzable. La presència de Ghali a Espanya precisament ha estat un dels focus de conflicte diplomàtic aquests últims dies entre Espanya i el Marroc. En plana cultural, l'Àgora Musical transforma la Plaça Reial de Barcelona en un escenari dins el projecte de dinamització de la Rambla. Es tracta d'una campanya de dinamització cultural que comença amb aquesta cinquantena de concerts a partir d'aquest divendres. I Miquel Torres és el nou director de Justícia i Pau a Barcelona. Està especialitzat en el tercer sector, en les missions, en la cultura de la pau i en el diàleg interreligiós, entre altres temes. Després que el març Eduard Ibáñez decidís deixar el càrrec, ara el president de Justícia i Pau, Eudald Vendrell, ha informat del
rei. Ràdio Estel. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís: reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
La diòcesi de Terrassa, a les zones a Mar Endins. L'espai dels dimarts a les 11 de la nit, on conèixer el dia a dia i les notícies de la diòcesi de Terrassa. Mar Endins, els dimarts a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Molt bona nit a tothom. Una nova edició que engega del protagonista aquesta entrevista en profunditat. Abans, però, com sempre, repassem qui són els que fan possible aquest programa. David García a la producció, el control tècnic Antoni Huguet. I ja tinc al meu costat a Mercè Raga. Mercè, què tal? Molt bona nit.
Què tal? Bona nit, Joan.
Ho he fet bé avui, eh? He dit bona nit.
Sí, de primeres, d'entrada, eh?
Sí, de cop.
Tot i que ara, realment, la nit es fa més d'esperar.
Sí, això sí, veus?
Però sí,
toca
sí.
Nit.
Toca nit. Bona nit a tothom.
Va, tu ja ho saps,
sí,
qui és el protagonista del dia, eh?
Vinga.
El protagonista d'avui és...
Nascuda un 19 de novembre de 1988 a Terrassa, és una de les veus amb més llum i personalitat del panorama català actual. Va estudiar cant jazzístic a l'Escola Superior de Música de Catalunya, a l'ESMUC, i a l'abril del 2015 va treure el seu primer disc, Si canto enrere, sota el segell discogràfic Satèl·lit K. El 2017 va publicar Encara, un àlbum de cançó protesta, passat pel seu propi filtre. El 2020 va participar en la interpretació d'una versió de la cançó Un núvol blanc de Lluís Llach, per recaptar diners per lluitar contra la pandèmia de la Covid-19. Màtria és el seu tercer treball d'estudi i amb el que celebra els seus 10 anys de carrera professional. Ha col·laborat amb músics de la talla de Toti Soler, Pau Figueres o Toni Xuclà, entre d'altres. Avui, la garenca Gemma Humet és la protagonista de Ràdio Estel.
Doncs sí, ja la tenim aquí. Gemma Humet, què tal? Molt bona nit.
Bona nit.
10 anys de carrera professional... A dia d'avui, és un miracle?
Home, sí, no? Si ens ho pareu a pensar, Déu-n'hi-do. I de fet, això dels 10 anys és una mica dit així per sobre, perquè ara en tinc 32 i crec que em dedico com professionalment a la música des dels 19, més o menys. És a dir, mai he fet una altra cosa. Ja. No només de concerts al principi, ara per sort sí, però no he fet mai una altra cosa i això em fa sentir molt, molt, molt afortunada en el món que vivim i sobretot en el moment que vivim.
De seguida parlem de Màtria, del teu nou disc. Abans, però, parlem de la música en general. Com entens, Gemma Humet, la música?
Uau! Jo la música l'entenc com un mitjà de comunicació, no? Poder explicar coses, poder transmetre emocions, sentiments, despullar-te en certa manera, no? I explicar mitjançant això, la veu, en el meu cas, o les cançons, qui sóc i què penso.
Un disc, Màtria, que sona així. Si Màtria és el disc que et sents més teu.
Ara mateix sí, clar, es fa difícil de dir, eh? Vull dir, dels que tinc, potser és com en el que he participat més d'absolutament tots els processos. En els altres, pel que fos, pel moment en què jo em trobava amb cadascun d'ells, doncs vaig delegar bastantes coses i en aquest tenia moltes, moltes ganes això, de prendre absolutament totes les decisions i que cada nota hi fos per algun motiu i tenir tot com molt ben pensat. I la veritat és que en aquest sentit doncs sí que me'l sento com un projecte molt, molt meu.
Ara ens ho explicava la Mercè, eh? A l'abril del 2015 vas treure el teu primer disc, aquell Si canto enrere. Quina ha estat la teva pròpia evolució des d'aquell 2015 fins ara amb aquest Màtria?
Clar, és que m'han passat tantes coses com a nivell personal, diguéssim, que al final doncs, suposo que és impossible que això no s'acabi transmetent en la feina que fas, no? En el meu cas, doncs, és la música i és fer discos. Jo el 2015, quan vaig treure Si canto enrere, feia relativament poc temps que havia acabat l'ESMUC, havia començat a treballar professionalment això amb el Toti Soler, amb en Toni Xuclà, i d'alguna manera sentia que era com el moment de que comencés a fer les meves cançons, però jo no havia compost mai abans. Llavors, per mi va ser com una mena d'experiment, i de fet estic molt agraïda en aquell disc, no? Perquè per atrevir-m'hi, doncs ara estic fent el que faig, i he seguit composant i he seguit fent cançons, i això em fa estar molt contenta i em fa estar molt feliç. Però sí que va ser un primer disc que me'l va produir el Pau Figueres, i que d'alguna manera, per la meva inexperiència també, i per la falta de confiança a vegades en un mateix, és això, no? Sento que tot i que les cançons eren meves, vaig delegar moltes coses a altra gent. I en el segon disc ja sí que allà, bueno, va ser diferent, ja volia introduir algunes coses més d'electrònica, que s'ha acabat veient això com més materialitzat amb màtria. Ja vaig, bueno, voler fer com una mica de canvi d'estil. Me'l va produir en Carles Campi, que és el productor de grans artistes com en Jorge Drexler, que això a mi, la veritat és que em feia moltíssima il·lusió. I d'alguna manera crec que allà ja es veia una mica d'evolució, però sí que sento com que amb Matri he pogut fer el que tenia ganes de fer, no? Jo deia, bueno, potser no funciona gens, perquè és veritat que he canviat molt com d'estil a nivell de com he vestit les cançons, amb toc més electrònics, com una proposta bastant diferent del que havia fet fins ara, i pensava, bueno, tant pot ser que agradi com que no, però almenys jo estaré tranquil·la que hauré fet el que tenia ganes de fer i el que necessitava fer en aquest moment, i de tirar enrere sempre si és a temps.
Doncs déu-n'hi-do, Gemma, com ha agradat, Celebro que en algunes coses t'equivoquis tant. El disposa, però, ja ho diu el seu títol, Màtria, la dona al capdavant. Per què ara?
Doncs jo crec que una de les coses que he viscut els últims anys ha estat la maternitat. He tingut dos fills. I d'alguna manera, això, sempre m'he considerat feminista, sempre he tingut bueno, aquestes coses al cap, no sé, he sigut una persona bastant reivindicativa en molts sentits, però potser aquest encara no havia sortit. I ha sigut com arrel d'això, de la maternitat, que he pogut veure com la dona, el feminisme, la feminitat d'una altra manera. I he tingut les ganes i la necessitat, suposo, de reivindicar tot això.
En el teu disc, Màtria, música i lletra són teves, clarament. Com es crea, pels que no hi entenem res de música, com es crea tot aquest material tan sensible?
Doncs, mira, bueno, en el disc hi ha com la meitat que és poesia musicada, l'altra meitat que és música i lletra meva. En el cas de la poesia musicada, sí que en aquest disc he agafat principalment dones, o si no, hi ha un poema que és Lila Clar, que és d'en Roc Casagran, que justament ens parla d'això, no? És un poema molt feminista. I llavors el que he volgut, d'alguna manera, és agafar dones contemporànies a mi, poetesses contemporànies, que el seu llenguatge és molt similar al que jo pugui tenir, o al que les persones ara mateix parlem. Era molt entenedor, era molt clar, i parlaven de temes doncs, sobre els quals jo penso o hi estic profundament d'acord o visc en aquest moment o sento així també, no? I pensava, és absurd que intenti escriure un poema o una cançó, una lletra de cançó sobre X tema si la Mireia Calafell ho ha fet increïble o l'Estel Soler ho ha fet increïble. Doncs agafem les seves paraules i donem una altra vida també a això, no? Aquests poemes, aquestes poetesses, que d'alguna manera doncs, és com acostar la poesia a persones que potser no hi haurien arribat d'una altra manera, o que bueno, això, com posar un altre vestit a unes paraules que ha dit una altra persona, no? I d'alguna manera ja, ara ja formen part també del meu imaginari i de la meva manera d'expressar-me. I això, la veritat és que em sembla molt bonic poder fer això.
Deies, Gemma, digues.
No, anava a dir, i per altra banda, doncs, les cançons que són meves, jo tinc, o sigui, per sort o per desgràcia, quan escric em costa molt deslligar-me de mi. Llavors, sempre parlo molt des de les meves experiències, des de això, els meus pensaments, els meus sentiments, i les cançons meves, música i lletra, doncs són això, no? Bàsicament parlar de mi, i suposo que parlar de temàtiques que, en el fons, com que ningú i som tan diferents entre nosaltres, acabo parlant de coses que ens afecten, en aquest cas, a totes, no?, la majoria de dones.
Ara en parlarem de tot plegat. També ens deies, també, és el disc més electrònic que has fet, i tot i això hi ha les dues cançons més acústiques que has gravat mai. Això ajuda a fer que es vegi que, tot i això, tot i aquesta evolució, Gemma Humet no ha deixat de ser Gemma Humet?
Jo crec que sí. Jo justament era un punt... A mi em feia molta por fer aquest disc i que quan les persones l'escoltessin veiessin com una Gemma molt diferent, no? I necessitava com trobar el punt d'unió entre el que jo havia estat fent i el nou que em posava a fer, no? I d'alguna manera, tot i que és molt electrònic, tot ha estat gravat amb instruments analògics, per exemple, no? I moltes de les coses que sonen electròniques s'han fet a mà, i que no és un ordinador amb samplers i que tot ho ha fet un ordinador. Jo he estat tocant absolutament cada nota d'aquest disc amb instruments, mentre les bateries, hi ha part de bateria acústica, que ara l'Andreu Moreno, i moltes parts de caixes de ritmes i això que sorten d'en Casa de Sus, que ha estat en Jordi Casa de Sus, que ha estat el productor, i que és com l'altra meitat, realment, de tot aquest projecte. Però sí que, bueno, tot i haver-hi electrònica, és això, no? Hi ha la primera i l'última cançó, estic jo sola amb el piano, sense absolutament cap efecte. La cançó gravada junta veu i piano de dalt a baix, des de que m'asseca la banqueta fins que trec el pedal de ressonància, no? I és com... mai havia gravat tant de dalt a baix, diguéssim.
Ara ens deies, jo he estat fent sonar cada nota de cada cançó de tot el disc, i segurament, això sigui la mesura de la passió.
És com si la gent ja no volgués saber ni cap on va la vida. I no és que m'entristeixi, però necessito trobar una sortida i trobar-li la mesura a la passió, perquè el meu cap mai no ha tingut una escala de grisos. I trobar-li la mesura a la passió, perquè si no perdo les ganes de menjar-me el món. I com qui no vol la cosa, entenc que el buit que tingui ja només la por que fa desaparèixer, que tinc el pressentiment que un gran silenci s'apodera de la veu que tinc per fer-me creure, i per no trencar la pau em dic a mi mateixa que potser ser dèbil també ser perfecta. I per no trencar la pau que creia que havia trobat, només em queda ja el ser coherent.
I tot i aquesta mesura de la passió que hi posa Gemma Humet amb aquest disc Màtria, la preparació del disc és tot just anterior, si no m'equivoco, a la Covid, Gemma?
Sí, de fet, mira, ens confinaven totes les escoles i tot plegat un divendres, i el dimecres jo estava acabant la gravació, que després encara quedava tota la part de postproducció, que bueno, no sabia ben bé què passaria ni com acabaria tot plegat. Però almenys, bueno, sentia que ja gravat estava. Sí, m'han ajust.
En algun moment de tot plegat dius, ostres, no sé si és el moment exacte de treure aquest Màtria per la pandèmia i tot plegat.
Mira, més que pensar si era el moment o no, era com que no sabia si podria sortir quan en un primer moment s'havia dit de sortir, no ens ho vam plantejar molt, havia de sortir en principi, de fet no va diferenciar-se gaire perquè va sortir a finals d'octubre i hauria d'haver sortit a principis. L'únic que sí que a finals d'agost volíem llançar Ales al vent, ja, bueno, fer una mica de soroll i tal, i tot això no ho vam fer, perquè, clar, justament perquè havia estat tot parat, jo a l'agost encara estàvem fent les mescles i el màster, i vull dir que en aquest sentit tota la part de postproducció va anar bastant tard. I al final, ja et dic, no va acabar afectant, va acabar sortint més o menys quan havia de sortir, però que va ser justament quan van tancar tota la cultura, un altre cop, tot el novembre. Llavors era, bueno, era tot una mica incert, però ja, de fet, ja ho havíem planejat tot, tenint en compte, no?, tot el que havia passat, i vam dir, bueno, ens començarem gira potser al gener, o... I llavors, bueno, mira, ens vam anar adaptant. Realment, no sé si m'ha jugat en contra o a favor, perquè jo la veritat és que penso que, tot i que per la cultura tot el que ha passat amb la Covid ha estat fatalíssim, però jo m'ho he pres una mica com... O bé, no és com m'ho hagi pres, se m'han donat oportunitats de coses que no hauria pogut fer si això no hagués passat. I llavors, potser si durant el confinament no hagués fet les coses que vaig fer, Màtria no hauria funcionat tant com ha funcionat. És com... Tot és una mica relatiu.
Em deia, se m'han donat oportunitats que sense la Covid segurament no haguessin tingut lloc. Precisament el 2020 vas participar, també ens ho explicava la Mercè tot just abans, en la interpretació d'una versió que a mi em va enamorar. És aquesta.
Senzillament se'n va la vida i arriba com un cabdell que el vent desfila i fina. I som actors a voltes, espectadors a voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren paper. Serenament quan ve l'onada acaba i potser en el deixar-se vèncer comença. La platja enamorada no sap l'espera llarga i obre els braços no fos cap. L'onada avui volgués quedar així. Et deixo que tu em deixis així. Només et deixo que ara em deixis.
De Lluís Llach, que es va usar per recaptar diners per la lluita contra la pandèmia de la Covid-19. Jo em pregunto, quan sento aquesta peça, si és possible escoltar-la sense plorar. Jo crec que no. La meva pregunta, per exemple, Humet, és com es canta, sense emocionar-se massa.
És difícil, perquè m'emociona molt aquesta cançó a mi també, quan la canto. No sé, suposo que... És a dir, la cançó en si ja és molt potent, però en el moment en què me la van fer cantar, diguéssim, i el com, no?, que me'n recordo, menys ahir vam gravar el vídeo amb en Saltimental, més la Judit i en Lluís Llach, però clar, cadascú casa seva, tot plegat, i això a la gent ja li va agradar molt. Però llavors quan diria que era, no sé, el 7 o 8 de maig, que vaig anar al fax de TV3 a... Uh-huh. a cantar-la, que a més m'ho van dir dos dies abans, i jo pensava, ostres, però no me la sé sencera encara, perquè havia gravat el meu tros. I era com, bueno, però sí, sí. I a més, com oportunitat de sortir durant la pandèmia, que portava no sé quant tancada a casa, va ser com un de cap. I no sé, es va crear allà en aquell plató algo com molt heavy. Sí. I quan, jo me'n recordo quan vaig sortir després de que anava amb el taxi que em portaven cap a casa, que vaig al·lucinar de la quantitat de gent que ho va veure i que m'estava dient mil coses boníssimes, saps? Sí. Perquè, no sé, m'ho esperava zero. He anat a cantar tres vegades a la tele i mai havia passat allò. Sí. I llavors, clar, realment cada vegada que la canto és una cançó que em porta molt com en un context, en un moment, a unes persones, i és bèstia, és bèstia.
Sí, si no me'n recordo malament, ara ho dic de memòria, també la vas cantar a Sant Pau?
Sí, per la Marató.
Per la Marató, eh?
Sí.
Moment
sí.
Preciós.
I allà també va ser un altre moment al·lucinant que van tornar a passar moltíssimes coses. És com, aquesta cançó em porta moltes coses bones. És així.
Per tant, com va anar tot allò? Com va anar el procés aquest de... Gemma Humet, faràs un núvol blanc, una cançó de Lluís Llach, a més la fareu junts?
Home, va ser molt fort perquè, clar, bueno, em van avisar que segurament em trucaria en Lluís Llach, tal, i un dia d'aquells, doncs sí, em va trucar en Lluís Llach, que ja havíem xerrat altres vegades, però, clar, bueno, era molt emocionant, i a més, tant per en Lluís com pel fet també de poder-ho compartir, tant amb en Santi Balmes com amb la Judit Neddermann, que els admiro també tots dos moltíssim, i fer qualsevol cosa amb una mica de transcendència durant la pandèmia, quan jo els primers dies pensava que no tornaria a treballar fins d'aquí molts anys. Sí. Pensava, és que ara com ho farem, això? Perquè no acabava de veure la llum. Que després, mira, perquè són les coses, doncs he treballat, podríem dir més que mai. Però en aquell moment jo em vaig espantar. I poder fer coses així, clar, veies una mica la llum.
També ens deies que evidentment, la Covid pel món de la cultura ha estat desastrós, ho ha destrossat tot plegat, milers de projectes. Però com has viscut tu, més enllà de que la Covid hagi trencat tots aquests processos, com has viscut la gestió política de la cultura en aquesta crisi?
Doncs bastant malament. La veritat és que no s'ha acabat d'entendre res. Perquè, no sé, només penso en què van declarar bé essencial la cultura i al cap de dos dies ens estaven prohibint tocar. I no sé, és com que... Em dóna la sensació que tant en el món de la cultura com en general, s'hi ha trobat tothom una mica com de quatre potes que ningú ha acabat de saber com fer-ho. I no passa res, Vull dir, entenc que és una cosa complicada, que ens l'hem trobada de sobte i que ha de ser molt difícil de gestionar. Però tot i així, hi ha moltes coses que em semblen com incongruents, com que no acaben de tenir sentit, i he passat molts nervis en aquest sentit, no? De dir, ostres, per què ens diuen això? Per què estan fent això? Sí. Per què no se'n respecta? Per què no se'n recolza? Perquè al final... És això, no? Declaren la cultura bé essencial. I jo penso que, per una part, és a dir, és evident que els que treballem d'això ho necessitem perquè en vivim. Però penso que també la cultura és una cosa molt important per la societat en general. I privar a les persones d'això em sembla molt greu.
Parlàvem de la Covid-19 i a mi quan parlem de Covid-19 em ve una paraula, sobretot una paraula al cap, que és lluita. Quina és la gran lluita de Gemma Humet?
En general, a la vida, o...?
En general, a la vida.
Uau! No, doncs jo crec que...
O són més petites lluites cada dia, poder sí, no ho sé.
El què?
Que et deia, quina és la gran lluita en general, i dic, potser no, potser sí. Són les petites lluites de cada dia, no ho sé.
Bé, jo crec que les petites lluites de cada dia són les que et fan avançar cap a algun lloc, però en general jo crec que la meva lluita és com... No perdre'm pel camí, intentar ser coherent amb qui sóc, amb el que faig, amb el que penso, amb el que sento, i a vegades sembla que no. I en aquest món que vivim és una mica difícil ser coherent amb un mateix.
He llegit en alguna entrevista, i ens ho deies ara, que ser mare, evidentment, que t'ha canviat la vida.
Només quan veus que plora un infant se trenquen esquemes. Només quan veus que uns ulls se t'acosten per fer fugir la por. Només quan sents aquella alè que t'esgarrava el pit. Només quan notes aquells dits que et busquen amb delit. Només quan veus que un somriure et pot fer feliç. Reneix la sang ara i per sempre serà part de tu. Tu has sentit el bategar del cor que duca dins. Vaig ser la teva llar, pres de ser lliure i fer camí. I finalment veig clar que ets tu qui m'ha fet néixer a mi. Això és
Això és la vida, i Gemma Humet, que és mare, ens deia en una entrevista, també ens ho deia en aquesta, que t'ha canviat la vida, Gemma.
I tant, i tant. Home, és algo que indiscutiblement canvia la vida.
I entenc que d'aquí neix aquesta lletra, aquesta música. És que el primer que em surt a l'escoltar una cançó com aquesta, i ja em perdonaran, és, hòstia, quina lletra.
Com moltes gràcies. No sé, mira, aquesta cançó la vaig fer que estava... Que el meu fill gran tenia uns 2 anys, més o menys, i jo estava embarassada del petit, d'en Bru. I, de fet, ho explico sempre en els concerts, no? Que just quan havia acabat de tenir el meu primer fill, tothom deia, ostres, Gemma, deus estar superinspirada, deus estar clar amb la maternitat, deus fer moltes cançons. I jo pensava, però què dieu? Si l'únic que vull és dormir. No processo res, estic molt cansada. I llavors, he anat com entenent que a vegades per escriure de les coses ha de passar un temps, les he d'assimilar, les he com de processar. I jo crec que això va arribar quan estava embarassada del segon fill, d'en Bruno, i vaig, em va sortir bastant d'una tirada tota aquesta lletra.
No sé si m'entendràs ara o no, però és un disc molt familiar?
Depèn en quin sentit ho diguis.
Mira, ara t'ho dic.
Quan el carrer es disposa a obrir els seus ulls amb els primers sorolls de matinada, tu ja trepitges sol. Altra vegada, llarg i fosc camí que han fet per tu. Estranya, absurda solitud. I és que els carrers d'avui de sempre han sigut sempre així d'estranys i absurds. pensant-te's oblidar.
Deia si era un disc més familiar, perquè anem de fills a tiet, eh, Gemma?
Exacte, ara sí, ara ho entenc.
Ara sí, eh? A musicat.
Però sí, sí, realment no m'ho havia plantejat, i clar, sí, sí, és familiar la cosa. Sí.
Has musicat aquest Solitud, un poema del teu tiet, de Joan Baptista. La cançó, de fet, té història, no, aquesta cançó?
Sí, de fet, clar, no és un poema, sinó que era una cançó. El meu tiet, ell l'havia fet tota sencera, de fet, em consta que la tocava, o l'havia tocat en alguns concerts en directe. El que passa que és una cançó que no va passar la censura franquista, i ja no la va arribar a gravar mai. I en un concert que es va fer a la sala Ludwigas, deu fer, no sé, 4 anys, així, de cançons que havien passat la censura franquista, em van demanar si la volia musicar. I clar, en un primer moment, per mi va ser una mica de xoc, de dir, clar, una cosa és musicar un poema, que ningú ha pensat que hagi de ser una cançó, i una altra cosa és musicar una cançó que ja és una cançó, o que ja ha estat una cançó, no és com posar-me en el món i en el terreny d'algú altre. És com si ara algú de sobte agafa una cançó meva, se'n queda només la lletra i fa una cançó nova. Almenys és estrany. I m'ho vaig pensar molt, a veure què feia, i parlant-ho amb el meu pare, que era el germà d'en Joan Baptista, i amb la seva dona, amb la Pierre, em deien, si algú ho ha de fer, ets tu. O sigui que per nosaltres ni t'ho plantegis, i si et surt, bé, si no et surt res, òbviament no, però si t'agrada i t'hi veus i tal, fes-ho tu, prova-ho. I bueno, ho vaig fer, però ho vaig fer perquè vam indagar entre els músics que acompanyaven el meu tiet, a veure si se'n recordaven de la cançó, si em podien explicar, no sé, alguna cosa, però ningú se n'acabava de recordar de res, fins que en un d'ells li va sortir un full amb un guió amb els acords escrits. I per mi aquest va ser com el punt d'inflexió, un cop vaig tenir els acords i vaig tenir la lletra, de dir, vale, doncs d'alguna manera és com que el meu tiet hi és present d'alguna altra manera, no? Una mica més, i no estic entrant tant en el seu terreny. Que a veure, al cap i a la fi és absurd, perquè si ens estan escoltant músics, sabran que d'uns acords i d'una lletra en poden sortir 800.000 melodies d'uns mateixos acords. Per tant, i ritmes, i vull dir que és segur que no s'assembla absolutament en res a la cançó que havia fet el meu tiet, encara que jo hagi conservat els acords. Però, bueno, d'alguna manera sentia que era més a prop, no? I que ell era més present.
Quina importància li hem de donar a un país com el nostre a la memòria, Gemma?
Jo crec que és molt important. Jo crec que la memòria és molt important, que s'ha de tenir memòria històrica, sobretot per no repetir errors del passat i per poder encarar el futur d'una altra manera. Crec que estem en un país, o potser és la societat en general, que tendim a no... Bueno, a tirar molt endavant i a no pensar en el passat, no? I penso que això, bueno, que és molt important per poder reconstruir, saber què ha passat abans.
Segurament t'ho hagin preguntat més vegades, o no, però segurament també ara em diguis, ostres, aquest tema, estic farta ja. Magalí Sare i Manel Fortià, que van versionar Els Segadors a l'acte de possessió de Pere Aragonès, i tot plegat que ha generat una polseguera i una polèmica que jo no entenc gaire bé, eh? Com ho ha vist tot plegat, Gemma Humet?
Doncs mira, no m'han preguntat encara. O sigui que... Doncs mira, jo el que penso és que un país on ens importa més el com s'ha fet l'arranjament, si s'ha dit Segadors o s'ha dit Segadores, i ens importa més això que no el fet de tenir una de les cantants més potents que tenim a Catalunya ara mateix allà al davant, o un dels contrabaixistes també, això, que està tenint més feina, i no es reconeix tot això, penso que no anem gaire bé.
La cançó més política de Màtria és Ara?
Sí, realment sí, perquè és una cançó que, bueno, té com dues vessants. La primera és que és una melodia popular que cantaven els jueus quan estaven en els camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial. I jo em vaig fer com una lletra nova. És una cançó que es deia Woman, Per tant, d'alguna manera sí que anava ja lligat amb tot el disc en si, és a dir, que suposo que la devien cantar les dones dels camps. I pensant en tot el que va passar la tardor del 2019, quan van sortir les sentències del procés i tota la violència que es va viure i tot plegat, doncs vaig fer aquesta lletra nova. I d'alguna manera és com que lligo dos conceptes que crec que són molt importants, que és la memòria històrica i la llibertat. I sempre dic això en els concerts, ho dic molt, no? Que si unim aquests dos conceptes, ens assegurem tenir un futur millor.
Abans et preguntava per la memòria, deixem preguntar-te també per la llibertat. Què és per tu la llibertat?
La llibertat és difícil, eh? Ostres, no sé si m'ho havien preguntat mai així tal qual, però la llibertat és poder ser tu sense que ningú talli les ales, no?
I com es plasma tot això? Ara em diràs, ostres, que difícil explicar-ho, perquè tu ho fas, evidentment, però deu ser bastant difícil d'explicar. Com es plasma la llibertat i la memòria amb llenguatge musical?
Doncs, bueno, jo crec que, mira, com en el cas d'aquesta cançó, no?, la que he fet d'ara, que per una banda doncs, estic agafant una melodia popular que en el moment d'explicar-ho doncs, dius, vale, és de la Segona Guerra Mundial, la cantaven els jueus quan estaven deportats als camps nazi i tal, no sé què. Vale, doncs aquí estic agafant ja un concepte bastant ampli, diguéssim, de memòria històrica, no? I per altra banda, doncs, si ho lliguem amb una lletra en un moment on s'està tancant persones que no han fet absolutament res a la presó, clarament com a presos polítics, on se'ls està privant d'aquesta llibertat, doncs ja ho tenim, no? Ja tenim els dos conceptes aquí. I d'alguna manera, també, no, només pel fet de fer aquesta lletra, la gent ja reflexiona també, no? I també se'n va més enrere i d'alguna manera doncs, fas tenir memòria. No sé, també penso en el meu segon disc, tinc una cançó que es diu Barcelona, març de 1938.
I tant.
I bueno, d'alguna manera, doncs, parlar de tots aquests temes que potser és com que no m'afecten directament en quant a generació, no? A vegades les persones queden una mica sobtades, que amb la meva edat doncs, decideixi parlar de segons què, però és que si ens ho parem a pensar, no, tot això no ens queda tan lluny, perquè si parlem de 1938, doncs estem parlant dels meus avis, i només hi ha una generació pel mig, que és la dels meus pares. Vull dir que no estem tan lluny de tot això. Llavors crec que és bo, no?, de donar-hi voltes de tant en tant.
I ara ho agafeu tot plegat i intenteu no emocionar-vos amb aquest ara.
És la memòria qui ens abriga, qui ens ensenya a estimar la vida. En algun lloc potser algun dia esborrarem el foc. És la memòria qui ens abriga, qui ens ensenya a estimar la vida. En algun lloc, potser algun dia, esborrarem el foc del vidre. Ara que l'alegria està prohibida, que només els terrats són lliures, del nostre futur.
Creus que d'alguna manera, Gemma, també fas música protesta?
Jo penso que sí.
Sí, eh?
Que sí, clarament. Soc bastant propera a tot aquest, bueno, el moviment com de la cançó protesta. De fet, n'he begut molt durant la meva vida i m'agrada fer servir les cançons, fer servir la meva veu, fer servir la meva manera d'escriure per dir coses, no? Perquè penso que ja que es té l'altaveu, aprofitar-lo.
T'ho preguntava perquè abans parlàvem de Lluís Llach i de tota una generació de cantautors protesta. Esclar, jo entenc que aquella època, tot i que no era gens fàcil, evidentment que no era gens fàcil, tot cantautor protesta tenia molt clar contra què es lluitava. I ara no ho veig tan clar, no?
Bueno, és com que hi ha moltes lluites, no?, i cadascú s'agafa les seves. I llavors suposo que hi ha moviments diferents. Però al final, jo crec que sempre hi ha uns quants conceptes pels quals passin els anys que passin, per desgràcia, encara estem parlant d'ells i encara estem lluitant per ells.
Que t'hagi significat políticament, creus que t'ha implicat alguna cosa o tens por que t'impliqui alguna cosa?
Mira, ho he pensat moltes vegades, però no... No em fa por perquè jo sóc així, la gent que m'escolta a mi crec que té molt clar el que faig i què penso, i llavors bueno, penso que ja està bé, no? Tampoc tinc més ambició de la que tinc, i jo el que vull és cantar, i el que deia abans, ser coherent amb mi mateixa, i si no parlés de tot això, si no pogués expressar-me, si no pogués dir el que penso, no estaria sent coherent amb mi mateixa.
Una altra de les cançons que conformen aquest Màtria és preciosa, Ales al vent.
Mare, germana i filla d'aquí, àvia, companya de lluita i camí, i ets, som, serem i riurem com ales lliures al vent. Ets, som, serem i riurem. De tot el que sento, de la meva ment i dels meus arguments. Diuen que les dones no fem llinatge, i doncs què som? Hotels dins les nostres panxes. Diuen que ens diuen el que haurem de fer. Fem nostra la nit, conquerim el carrer.
Lliures al vent. N'hem parlat una bona estona amb Gemma Humet, d'aquella sempre ha dit molt clar què vol, com ho vol, com interpreta. No sé, Gemma, si et costaria més dir el que penses, el que vols, el que somies, sense la música.
Totalment.
Sí,
Jo sóc a la vida real, jo sóc una persona molt tímida i bastant reservada, i que, bueno, he de crear com molta confiança per dir segons què o per expressar-me lliurement. I en canvi, no?, sembla que, ostres, quan canto, per mi és com una via directa de comunicació, que m'és fàcil i m'hi sento segura.
Com que parles molt de sentiments, sí, però també de la condició humana, deixa'm preguntar-t'ho això. Per què ens costa tant dir el que pensem en cada moment?
Buf, perquè... clar, vull dir, la vida són moltes coses i en depenen moltes coses, i tenim por de moltes coses, no? I jo crec que la por és el que ens frena, sempre.
Màtria, així sona el disc de Gemma Humet. Parlàvem d'aquestes lluites compartides. Ens deies a l'inici d'aquesta xerrada, jo entre altres moltes coses, i evidentment ho deixes molt clar a Màtria, soc feminista. No sé si és l'hora, i ara me'n recordo molt, per exemple, de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, quan escriu moltes vegades agafa aquell bolígraf en color lila, no sé si ha arribat l'hora d'escriure moltes pàgines de la història amb aquest bolígraf de color lila.
Jo crec que ja és hora, que fa temps que és el moment de que això passi, i segur que tot i així quedarà moltíssim per fer, però sí que crec que estem en un moment en què estem començant a prendre consciència tots plegats de què vol dir ser feminista i de per què és necessari el feminisme. I crec que és una lluita que no ens podem permetre perdre-la.
Et dona la sensació que cada victòria aconseguida pel feminisme a vegades són dues passes enrere? I ho dic perquè cada victòria que celebrem, no? Ostres, s'han carregat a una dona. Hi ha violència masclista no sé on, passa no sé què i retrocedim en drets.
Sí, bueno, és que és bèstia tot plegat, no? Mentre, és això, mentre tu i jo ara estem parlant de si és el moment del feminisme, tot plegat, doncs no estem parlant del fet de que fa una setmana, no?, van assassinar 7 dones, em penso que era, no?, en una setmana. Dius, hòstia, això és que és molt bèstia. Vull dir, és com que hi ha dues realitats paral·leles, no? Vull dir, és molt fàcil que jo parli de feminisme des del privilegi absolut. Però, clar, hi ha tota una altra part, no?, que és la que no surt, la que no es veu, de dones que realment estan oprimides. És com, bueno, és complicat, és complicat.
Gemma Humet, que és lila clar. Qüestió, Gemma, deixa'm preguntar-te també quin moment creus que viu ara la música catalana, si podem prescindir, si podem fer-nos fora d'alguna manera, que és impossible, de la Covid-19.
Clar, la música catalana, és a dir, jo crec que en general viu un bon moment, perquè, bé, no sé, potser em dirien que no, però sento com que hi ha molta producció de música en català i de música feta a Catalunya, i això crec que és molt positiu. El que passa que, bueno, s'han d'arreglar unes quantes coses que ha deixat com mig espatllades la Covid, no? A veure si de mica en mica es pot anar tornant a una normalitat i es pot seguir donant veu com als projectes i als músics d'aquí de Catalunya.
Ara em parlaves de projectes. Per qui no conegui Gemma Humet, i ella ho ha dit a l'inici, també d'aquesta xerrada, ella no para mai, no para mai. Tens proper projecte o no?
Bé, jo crec que... És a dir, bueno, ja estic pensant en els propers projectes. Tinc com molts projectes al cap de coses que m'encantaria fer, però encara no he acabat de decidir què faig, no? Ara estic molt contenta i molt feliç vivint de tot el que m'està donant Màtria, de poder fer concerts, que ara mateix és un privilegi, i això, com vivint molt ara aquest present, sí que estic fent moltes cançons noves per algun futur disc, que encara no sé com encararé, i sí que, no sé, tinc projectes, m'agradaria molt, per exemple, fer alguna cosa amb teatre, o poder fer música per algun espectacle, no sé. Ja, clar, jo en el fons, a part de cantant, sempre ho dic, jo sóc músic, no? He estudiat això, tinc la carrera en si, i m'agraden moltes vessants de la música i tinc ganes de fer moltes coses.
Ara que comença a obrir la cultura, no sé si et podrem veure ben aviat amb aquest Màtria.
Sí, de fet, el 13 de juny estic a Gironella. Ostres, ara no t'ho sé dir de memòria, però tinc molts concerts i només cal que entreu a la meva web, que és molt fàcil, que és www.gmaumet.com, i allà tinc tots els concerts penjats, amb els links per comprar entrades, amb tot.
Si no us la voleu perdre, www.gmaumet.com. Mireu, a mi m'hagués encantat, sí que és veritat que a la ràdio i per mesures de protecció davant la Covid-19 i tenint present que ella tindrà concerts d'aquí ben poc, no l'hem volgut tenir en directe per tal de no fastidiar-li la veu o el que fos, però sí que és veritat que m'hagués encantat, i ella ho sap, tenir-la als micròfons de Ràdio Estel, i li hagués dit: Gemma, interpreta'm. Un disc que ens parla de lluita, de memòria, de feminisme, de vida, en definitiva. Gemma Humet, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer l'entrevista, de veritat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. I queda pendent de que vingui un dia aquí.
Aquí estàs convidada, ja ho saps, també és casa teva. Una abraçada molt gran, Gemma.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu, merci.
Intentem tornar a la font i recuperar la frescor original de l'Evangeli, broten nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més eloqüents, paraules carregadores de renovat significat per al món actual.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.